Bon dia. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles acumula un deute superior al 1 milió d'euros.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Es van ajuntar les dues obres i es va fer una sola factura, cosa que ja administrativament no està permès perquè són dues obres diferents i per tant es havien d'haver facturat una per un costat i l'altra per l'altre. I llavors també hem detectat que en el cas de les obres de la Rambla la contractació puja més del 25% del previst, quan per llei només es pot contractar un 20% com a màxim, no?
Acabem d'escoltar l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, unes xifres que ho ha revelat l'auditoria encarregada per l'actual equip de govern. Aquesta situació fa que ara mateix l'Ajuntament, com escoltàvem, estigui sota la tutela de la Generalitat. Segons l'alcalde, l'auditoria treu a la llum irregularitats en la facturació de les obres a la Rambla Dolors Moreno i les millores en enllumenat i voreres. A la tardor aprovaran un pla de sanejament per fer front a aquesta situació. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat també marcada per aquesta auditoria a les Planes d'Hostoles. Avui és dilluns 19 d'agost de 2024.
El dia en 4 minuts.
Qui n'ha parlat també d'aquesta auditoria és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, a Pablo Odell, que diu que Eduard Llorà possiblement no va prendre bones decisions, però justifica els problemes econòmics derivats de la Rambla a entrebancs de darrera hora. El màxim representant de Junts al Poble reconeix que l'auditoria que ha presentat Estimem les Planes mostra irregularitats administratives. La cònsol general de Polònia visita Besalú. Ho ha fet per veure l'exposició 63 dies de l'aixecament de Varsovia. En l'acte, representants polonesos i besaluencs han dialogat sobre la importància d'educar en valors perquè aquests fets no es repeteixin. En l'àmbit gironí, 100 persones salvades gràcies als desfibriladors del programa Girona Territori Cardioprotegit de DipSalut. Els primers aparells es van instal·lar l'any 2011 i actualment la xarxa ja compta amb 1 miler arreu de la demarcació. En cultura, el cicle Música al Parc posa punt final amb l'actuació de Brunzit. El programador musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, ha destacat l'ambient familiar dels diumenges. En esports, l'hoquei Olot afronta la quarta temporada de l'hoquei Lliga Plata. L'entrenador Miqui Ràfols reconeix que el gran objectiu és mantenir-se durant tot el curs entre els 6 primers classificats. També parlarem de bàsquet perquè un total de 277 jugadors i jugadores han participat en el torneig nocturn de 3x3 del Club Bàsquet Vall d'en Bas. L'organització ha destacat la gran resposta que ha experimentat la categoria per a no federats. I tancarem l'informatiu ben amunt amb els xerrics que assagen davant de Sant Esteve. Així la colla castellera busca apropar la tradició als olotins mentre que es preparen per a les festes d'altura. Cada divendres de 9 a 11 de la nit practicaran el tradicional Pilar de les Escales.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Gonzalo Boye denuncia allà en el Consell General del Poder Judicial pel retard en la tramitació dels recursos vinculats a l'amnistia de Carles Puigdemont i Toni Comín. L'advocat assenyala que el magistrat incompleix reiteradament la llei d'enjudiciament criminal. Les exportacions catalanes es redueixen un 10,3% al juny fins als 8.000 milions d'euros. L'estat espanyol registra el segon major valor de la sèrie històrica en un mes de juny, tot i patir un descens del 3%. La UGT, per la seva banda, demana el nou govern polítiques d'esquerres i continuar pactant els pressupostos amb els agents socials. Ros reclama que el nou finançament serveixi per construir un estat del benestar català equiparable amb Europa. En successos, detingut a Badalona un home per facilitar drogues a un menor d'edat a canvi de favors sexuals. L'arrestat s'aprofitava de la situació de vulnerabilitat de la víctima per traficar. A la pàgina internacional, Alemanya tanca l'aixeta a Ucraïna i enviarà menys armes i diners. El govern tripartit d'Olaf Scholz vol que els nous ajuts de Kiev surtin de la venda d'actius financers russos congelats i no pas dels fons federals. I precisament a Alemanya, almenys 30 ferits en l'incendi d'una nòria en un festival de música a prop de Leipzig. 4 persones han patit cremades, una ha caigut d'una de les cistelles i una vintena han estat afectades per la inhalació de fum. L'apartat meteorològic d'aquest dilluns, les tempestes del cap de setmana i la matinada ja han donat pas a un dia força estable. Sense aire fred en alçada i sense convergència de vents que ajudin la convecció, només caldrà seguir l'evolució dels núvols baixos. Les hores centrals del dia seran força assolellades, en general amb intervals de núvols costaners localitzats més aviat cap al litoral central. També creixeran nuvolades d'evolució pel nord-est, però es desenvoluparan amb poca convicció i no derivaran en tempesta. Les temperatures màximes tindran tendències diferents, també baixaran per l'oest i bona part del sud de Catalunya, mentre que tendiran a recuperar-se pel nord-est i el Pirineu. Encara poden quedar alguns valors pròxims als 35 graus, en punts especialment de les Terres de l'Ebre, però en general cap a les comarques de Girona ens mourem entre els 26 i 32 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 19 d'agost de 2024, com sempre a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i també a radioolot.cat. Avui comencem parlant en gran part de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, que ja acumula un deute de més d'un milió d'euros, el 55% del pressupost municipal. Ho ha revelat així l'auditoria encarregada per l'actual equip de govern. Aquesta situació fa que ara mateix l'Ajuntament estigui sota la tutela de la Generalitat. Segons l'alcalde, l'auditoria treu a la llum irregularitats en la facturació de les obres a la Rambla, Dolors Moreno i les millores en enllumenat i voreres. A la tardor aprovaran un pla de sanejament per fer front a aquesta situació que tindrà conseqüències en la gestió municipal dels propers 2 anys. Per exemple, hauran de renunciar al camp de gesp artificial. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Segons l'alcalde de les Planes, Marc Puig, els resultats de l'auditoria demostren que els anys 2021 i 2022 l'anterior equip de govern va estirar més el braç que la màniga. Marc Puig formava part d'aquell equip de govern, però va abandonar-lo a pocs mesos de les eleccions municipals per falta de transparència. Actualment el consistori, segons l'auditoria, té un deute pròxim al 1.015.000 euros, el 55% del pressupost que tenen. En el darrer ple municipal, l'equip de govern d'Estimem les Planes va explicar que l'auditoria se n'extreu que l'Ajuntament té actualment 4 préstecs, un del 2019 i que junta els préstecs anteriors que puja 416.000 euros i dels quals en queden per pagar 228.000 en venciment el 2030. Un segon préstec per la compra de pisos de lloguer social de 240.000 euros del 2020, amb 170.000 euros pendents de pagament i en venciment el 2035. Un tercer préstec del 2021 per les obres de millora de la Rambla Dolors Moreno de 275.000 euros, amb una part pagada pel Pla Únic d'Obres i Serveis de 145.000 euros i amb 60.000 euros pendents de pagament en venciment el 2031. I un darrer préstec ICO demanat darrerament per la intervenció de l'Ajuntament i pagament a proveïdors, valorat en 436.000 euros amb venciment el 2035 i que el consistori no començarà a pagar fins al 2028. Puig diu que l'auditoria també ha tret a la llum irregularitats en la facturació de les obres de la Rambla Dolors Moreno i de les millores en l'enllumenat i voreres. La xifra rondava els 60.000 euros.
Es van ajuntar les dues obres i es va fer una sola factura, cosa que ja administrativament no està permès perquè són dues obres diferents i per tant es havien d'haver facturat una per un costat i l'altra per l'altre, i llavors també hem detectat que en el cas de les obres de la Rambla la contractació puja més del 25% del previst, quan per llei només es pot contractar un 20% com a màxim. No?
L'auditoria, però, no aclareix un import a pagar sobre unes actuacions que l'actual equip de govern asseguren que no es van fer.
Per tot amb la Rambla s'ha pagat, em sembla, de memòria uns 20-25.000 euros més del que tocaria, perquè hi ha aquestes millores que, segons han dit els auditors, no consten enlloc, no hi ha cap certificació en el projecte, i per tant hem de veure ara, parlant amb l'empresa aquest mes de setembre, com ens ho justifiquen ells.
Quan Estimem les Planes es va presentar a les eleccions municipals, contemplaven que el deute que tenia l'Ajuntament era d'uns 700.000 euros. Ara, però, han vist que la xifra s'enfila més enllà del milió d'euros i això ha obligat a repensar el seu programa electoral. Un exemple és la inversió que tenien previst fer al camp de futbol, que asseguren que en els propers dos anys segur que no es pot fer. En esports, de fet, reduiran el pressupost de 16.000 a 6.000 euros i també deixaran de fer les activitats de carrer que estaven fent aquest any.
Per exemple, el camp de futbol, que nosaltres ho portàvem en el programa electoral, i ja els hi vam explicar a la Junta que en aquests moments fer el camp de futbol de gespa artificial era impensable, és l'actuació més grossa que portàvem, i l'altra, mirant com tenim els resultats, hem canviat una mica les actuacions, que estem preparant un dossier per explicar amb els veïns i veïnes aquelles actuacions que podrem fer en aquest proper any i en els següents, i perquè també vegin els resultats econòmics de l'Ajuntament. Hem de parlar segurament de retallades en el proper pressupost, mirarem que siguin les mínimes, també mirarem que els impostos s'hagin de pujar al mínim, perquè els ciutadans creiem que no han de ser ells qui han d'assumir una mala gestió econòmica de l'Ajuntament.
Aquesta tardor l'equip de govern aprovarà el pla de sanejament. El consistori està intervingut sota la tutela de la Generalitat i Puig diu que l'objectiu és aixecar els 300.000 euros negatius del romanent de tresoreria abans de finalitzar l'any. També assegura que les actuacions que es podran fer a partir d'ara al poble hauran de ser en gairebé la seva totalitat subvencionades. L'auditoria ha costat al consistori planenc uns 12.000 euros.
Per altra banda, referent a aquest mateix tema, el cap de l'oposició a l'Ajuntament de les Planes, Pablo Odell, diu que Eduard Llorà possiblement no va prendre bones decisions, però justifica els problemes econòmics actuals a la Rambla a Entrebancs de darrera hora. El màxim representant de Junts al Poble reconeix que l'auditoria que ha presentat Estimem les Planes mostra irregularitats administratives, però no interessos obscurs per part de l'anterior alcalde. També critica que l'actual alcalde, Marc Puig, i anterior regidor de Transparència, negui haver estat al corrent d'aquesta situació.
Pablo Odell va ser l'escollit per Eduard Llorà per encapçalar la candidatura de Junts per les Planes a les darreres eleccions municipals. Als comicis, però, Junts va obtenir dos regidors i va perdre l'alcaldia. Ara el nou equip de govern ha fet una auditoria per saber del cert els números del consistori i el deute que va deixar l'anterior equip de govern. Ara, un cop presentada l'auditoria, Pablo Odell admet que l'anterior alcalde possiblement no va prendre bones decisions, però ataca l'antic regidor de Transparència, l'ara alcalde Marc Puig, i també altres persones que havien d'estar al corrent, segons ell, de les finances municipals.
El màxim que es pot trobar una auditoria, i crec que les paraules del secretari anaven una mica per aquí, són irregularitats legals. Sens dubte que l'Eduard no va prendre bones decisions, pel que sembla, i també és clar que va estar molt malament assessorat pel seu secretari, suposo que per la seva advocada. Estaves de baixa. Era l'últim tram, però en el període de l'execució de les obres i tot això... Ah, vale, bueno. Però hi havia un regidor de Transparència que seguia, i hi ha una figura que m'estranya que no aparegui reflectida en aquest informe, que és la de l'Oriol Vilaseca. És a dir, hi havia un tècnic que anava certificant tot això, no està reflectit aquí, per tant no sé ben bé en què consistia aquestes firmes, conforme s'estava tot executat correctament.
Odell també va explicar en el darrer ple municipal que a l'auditoria li falta context i que cal tenir en compte les decisions que l'anterior equip de govern va prendre en el seu moment. Unes necessitats, diu, d'aquell moment també van fer inflar, assegura, les obres de millora a la Rambla Dolors Moreno.
El fet que amb l'obra quasi finalitzada una sèrie de veïns van proposar canvis, per exemple, no vull aquest arbre davant de la finestra. Altres veïns van demanar que no volien jardí, volien més tros, perquè a vegades aparcaven el cotxe, com ho veiem cada dia que passem per allà. I totes aquestes coses van haver de... O sigui, on havia jardí, se va haver de reduir jardins, va haver de posar rajols, va haver de fer tota una sèrie d'intervencions, que aquestes coses també pugen. També em va explicar, ens va explicar l'Eduard una cosa de sentit comú, que suposo que els que teniu experiència a l'Ajuntament coneixeu, que és el fet de que quan aixeques un carrer en un poble com aquest, hi ha el que veies i el que te surt. Si s'ha fet malament, estic amb l'equip de govern de que s'ha de corregir i s'ha d'implementar la millora, i si s'ha de depurar alguna responsabilitat, que se'n derivi. No estic aquí fent una defensa de l'honor de ningú. Però tot això no ho veig reflectit en aquest informe.
En el darrer ple, el cap de l'oposició a l'Ajuntament de les Planes va atacar l'actual equip de govern d'haver rebaixat els ingressos del municipi.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La cònsol general de Polònia ha visitat Besalú. Ho ha fet per veure l'exposició 63 dies de l'aixecament de Varsovia. En l'acte, representants polonesos i besaluencs han dialogat sobre la importància d'educar en valors perquè fets com els que van passar fa uns anys, com la Segona Guerra Mundial, no tornin a passar, informa Pere Obach.
Aquells que no poden recordar el passat estan condemnats a repetir-lo. Aquesta dita del filòsof George Santayana ha pressignificat aquest estiu a Besalú. Durant un mes i mig, l'antic hospital de Sant Julià ha acollit una exposició sobre l'aixecament de Varsovia. L'acte de tancament de l'exposició, celebrat divendres, ha comptat amb la presència de la cònsol general de la República de Polònia a Barcelona, Ilona Kaldonska, així com altres figures destacades com el responsable de l'àrea diplomàtica pública i cultural de Polònia a Espanya, Lukas Norowski, i el cònsol honorari de Polònia i president de l'Institut Nacional d'Auschwitz-Birkenau a Espanya, Enrique Villamor. Durant l'acte, la cònsola reflexiona sobre l'impacte actual de l'aixecament de Varsovia, recordant que els seus avis van lluitar-hi. També ha subratllat la importància d'exposicions com aquesta per conscienciar les noves generacions, tot i que creu que molts joves no acaben de comprendre plenament les atrocitats que es van viure durant la Segona Guerra Mundial.
Vivimos en un mundo con muchos conflictos. Entonces, esta exposición puede también servir como un ejemplo que pasa cuando una nación agresiva ataca a otra nación. Me parece muy importante que gente sepa la historia del pueblo polaco, pero no solo del pueblo polaco, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, para que no se repita.
En el mes i mig que l'exposició 63 dies de l'aixecament de Varsovia ha estat a Besalú, més de 1.600 persones s'han acostat per visitar-la. El seu comissari, Eduardo Ocampo, destaca que més enllà de la xifra, el públic era de bona qualitat.
Hay que entender que muchas personas que han entrado aquí es porque el tema les interesa. Hay otro público que ha entrado y que, bueno, más o menos, si hacen una visita no guiada, pues vemos que circulan más rápido y bueno, quedan un poquito más fríos, ¿no? Pero hay muchas personas que han optado por la visita guiada y después de la visita, bueno, pues se sigue hablando. Entonces, bueno, en ese sentido, muy contentos.
A més, Ocampo avança que hi ha la mà estesa entre l'Institut Nacional d'Auschwitz Espanya i l'Ajuntament de Besalú per seguir col·laborant a partir del 2025.
Pel que fa arreu de la demarcació de Girona, 100 persones salvades gràcies als defibriladors del programa Girona Territori Cardioprotegit de DipSalut. Els primers aparells es van instal·lar l'any 2011 i actualment la xarxa ja compta amb 1 miler arreu de la demarcació. La darrera persona salvada, gràcies a un desfibrilador extern, és un home de 43 anys de Lloret de Mar. Segons informa l'organisme de la Salut Pública de la Diputació de Girona, el balanç entre gener i juliol d'enguany és de 7 persones recuperades a la demarcació. El darrer a afegir-se al Girona Territori Cardioprotegit ha estat el cos de bombers de la Generalitat de la Regió d'Emergències de Girona, que acaba d'incorporar 28 dies mòbils als seus vehicles. En total, i després de la darrera ampliació que va suposar la segona fase del projecte, iniciada a l'octubre de 2022. Els municipis gironins compten ja amb més d'un miler d'aparells, dels quals 611 estan ubicats a l'espai públic dins de cabines adherides a façanes d'equipaments de places i carrers dels 221 municipis gironins. Al primer semestre d'aquest any hi ha hagut 16 sol·licituds, entre les quals una a les preses, una xifra que quasi triplica la del mateix període període de l'any anterior, quan només van demanar aquesta formació 6 municipis. El període per a noves inscripcions s'obrirà a partir del setembre d'aquest 2024 al portal de formació de DipSalut. Cada dia entre 8 i 10 persones pateixen una aturàdia cardíaca a Catalunya. La manera més efectiva de salvar vides és utilitzant un desfibril·lador extern i fent les maniobres de reanimació cardiopulmonar en els primers minuts. Sense oblidar sempre la trucada immediata al telèfon d'emergències 112.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, el cicle Musical Park posa punt final amb l'actuació de Brunzit. El programador musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, ha destacat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió l'ambient familiar dels diumenges i ha assegurat que el format ha funcionat com s'esperava. Guillem Guardiola.
El grup Brunzit ha tancat un nou cicle de Musical Park que aquest estiu ha deixat grans vespres al Parc Nou d'Olot, un parc nou que s'ha omplert de gom a gom en cada una de les 5 actuacions que enguany han completat el cicle. La iniciativa va arrencar amb un concert seductor i poètic de Yeix Salara i Pablo Selnik i va prosseguir amb els concerts de Skarting Sisters, el grup Alosa i la jove artista olotina Cinta. El programador musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, considera que totes les propostes han encaixat a la perfecció.
Jo crec que han funcionat bé i que la gent ha vingut i ha anat repetint i a més han vingut això amb família. I ha agradat perquè és una música que és world music, músiques del món tradicional, músiques que ens són fàcils d'escoltar, que no són enrabassades, però que a part tenen molta qualitat. I per tant, no cal estar ben atent a escoltar, el parc és un lloc per venir en família, jugar, però amb aquesta música, escoltant, però estones distraient, avui ballant.
El programador musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, descarta que una proposta hagi ressaltat per sobre d'una altra. De fet, considera que tots els assistents han pogut trobar-hi el seu espai.
Jo crec que tots han tingut el poder públic que li agrada més al jazz, van disfrutar amb el primer concert que hi havia la Yeska i en Pablo Selnik. Tothom ha anat trobant una mica allà on encaixa més, però realment crec que totes han tingut la seva part.
Serrat també ha confirmat que la idea és mantenir el format del cicle Musical Park de cara a l'any vinent i continuar amb una oferta de música fàcil d'escoltar, relaxada i d'escena local.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'hoquei Olot afronta la quarta temporada a l'Hockey Lliga Plata. L'entrenador Miqui Ràfols reconeix que el gran objectiu és mantenir-se durant tot el curs entre els 6 primers classificats. El tècnic ha destacat ampliar la plantilla i donar protagonisme als més joves de la casa.
La bola i l'estic tornaran a la primera plana d'aquí a molt poques setmanes a la Josep Jou. El club hoquei Olot jugarà la seva quarta temporada a Hockey Lliga Plata, aquesta vegada amb un objectiu ambiciós des d'inici de curs. L'entrenador Miqui Ràfols ha admès en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que el propòsit és mantenir-se entre els 6 primers classificats durant tota la Lliga.
Mantenir-se durant la temporada entre els 6 primers. Tu pots acabar entre els 6 primers com vam fer l'any passat, perquè al final de temporada, un cop t'has salvat, sense aquesta pressió, ets capaç de sumar més punts. No? Aquesta és una manera. Però una altra és la de mantenir-se. No? Llavors, al final, les valoracions les farem a final de temporada, perquè a les temporades passen moltes coses.
L'hoquei Olot no ho tindrà fàcil. Davant tindrà rivals del calibre que s'han reforçat de valent. Ràfols ha apuntat que el club mantindrà el mateix bloc de jugadors de l'any passat. Això sí, els joves tindran més protagonisme que mai aquesta temporada.
El que sí que ja ho vam començar a fer l'any passat és ampliar una mica més aquesta plantilla. Estem parlant d'uns 10 jugadors perquè tenim en compte els juniors, no? Entre juniors i sèniors, 10 jugadors i 3 porters, perquè en Marcel, el porter júnior, també estarà amb dinàmica de primer equip.
El club hoquei Olot no va viure una temporada fàcil l'any passat amb la destitució de Jordi García a la banqueta i l'arribada d'un Miqui Ràfols que aquest cursí començarà la temporada des d'inici. Ràfols té plena confiança amb els jugadors.
Jo tinc plena confiança que si no tenim lesions i que si la gent entrena com m'ha demostrat que va entrenar la temporada passada, podem ser un equip complicat perquè ja ho vam demostrar. No? Llavors, a vegades hi ha temporades que et surt tot rodó i a vegades tens dificultats aquest any mateix.
El Club Hoquei Olot començarà la pretemporada d'aquí a una setmana i jugarà la Lliga Catalana de Plata abans d'arrencar la Lliga el 19 d'octubre davant el Manlleu.
D'hoquei patins passem a parlar de bàsquet perquè un total de 267 jugadors i jugadores han participat en el torneig nocturn de 3x3 del Club Bàsquet Vall d'en Bas. L'organització ha destacat la gran resposta que ha experimentat la categoria per a no federats. Una dotzena de jugadors del Club Atletisme Garrotxa també hi han participat.
267 persones i 63 equips. Aquesta és la dada més significativa que ha deixat la segona edició del torneig nocturn de 3x3 organitzat pel Club Bàsquet Vall d'en Bas. La pluja va obligar, malauradament, a traslladar el joc a l'interior del pavelló d'esports, però no va impedir que es visqués un vespre màgic a la Vall d'en Bas. Una de les organitzadores, Carla Cabanac, ha admès que ja preveien més persones que l'any passat i ha remarcat la quantitat de jugadors no federats que s'han acabat animant a participar en el torneig.
Gratament, vull dir, ha estat una resposta molt grata, ja et dic, és la categoria que més equips tenim inscrits aquest any i sí que és un reclam que se'ns va fer l'any passat perquè l'any passat no es va separar aquesta categoria i molts equips ens van demanar si aquest any seria possible perquè ells tinguin oportunitats de competir, perquè clar, si no es trobaven amb gent que jugava bàsquet tota la vida i ells no podien acabar doncs, de competir i de disfrutar del tot del torneig.
Aquesta ha sigut la segona edició del torneig nocturn de 3x3, un torneig que en només dues edicions ja s'ha convertit en una cita ineludible pels amants d'aquest esport a la comarca. A més, és un format que agrada i molt. Un dels organitzadors, David Vicente, ha justificat així l'èxit aconseguit.
Bé, nosaltres creiem que és una manera de seguir vinculats al bàsquet durant l'estiu, que és quan la competició no, bueno, para la competició, i a més crec que també ha sigut un encert el dividir les categories que hem donat sortida tant a categoria masculina, femenina, equips mixtes i sobretot equips no federats, que són els que normalment queden una mica més, participen menys en aquests tornejos i és una de les categories més nombroses que tenim aquest any.
El Club Atletisme Garrotxa també hi ha sigut present amb una dotzena de jugadors i jugadores. L'entrenador Albert Grabulosa Betus considera que és important que les persones amb discapacitat intel·lectual trobin un espai com aquest per poder-se desenvolupar.
Clar, la gràcia és aquesta, no? Doncs que puguin participar en tornejos on hi ha molta gent i on es puguin sentir còmodes també a dintre del seu espai.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas arrencarà la temporada d'aquí a un mes aproximadament amb l'equip masculí i femení a Primera Catalana.
I avui a la contraportada ens posem la faixa acompanyats de les gralles per parlar del xerric d'Olot. Perquè els xerrics assagen ja davant de Sant Esteve. Així la colla castellera busca apropar la tradició als olotins mentre es preparen per a les festes d'altura. Cada divendres de 9 a 11 de la nit practicaran el tradicional Pilar de les Escales que es podrà veure com cada any durant la festa major.
S'acosten les festes d'altura i els xerrics d'Olot han tornat a iniciar els seus tradicionals assajos a la fresca a la plaça Esteve Ferrer davant les escales de Sant Esteve. Aquests assajos són essencials per preparar el tradicional Pilar de les Escales. A més, els assajos permeten acostar la tradició castellera als veïns d'Olot. Marc Riera és co-cap dels xerrics.
Fem els assajos aquests a la fresca per preparar el Pilar de les Escales, ja que en el local no tenim aquestes escales, i també per acostar el que és l'activitat castellera a la ciutadania d'Olot.
Actualment, la colla es troba en un moment clau de la temporada amb l'objectiu de fer un salt qualitatiu en els castells.
Ara ens trobem doncs, en un punt de que hem de créixer a nivell de construccions, fer un pas més cap a un pis més dels castells de set, i per fer això doncs, necessitem molta gent.
La colla dels xerrics assajarà davant de Sant Esteve fins al divendres 30, l'últim abans no comencin les festes.
Doncs el Xerrix Olot, que ja escalfa motors per tornar a demostrar i fer viure tots els olotins i olotines un dels moments més màgics de les festes d'altura, que recordem començaran d'aquí ben poques setmanes. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.